jo no dic que no. Però hi ha una cosa...
Jo no en conec cap, no, no. No sé d'algú que diu que en coneix.
Jo
no vull dir noms.
Deixem-ho així.
Jo te dic una cosa. Evidentment que hi ha gent local.
Sí que n'hi ha.
Però
sí.
La gent local és la que explota el resultat de la importació de la mà d'obra, per dir-ho d'una manera fina. Però el que fa la mà d'obra és el senyor del país, eh? No t'enganyes, eh? No van espanyols a Romania i a Rússia a captar dones. Són romanos i russos que les capten i les passen, les venen, parlem clarament, les venen a les màfies que puguen haver en Espanya, d'explotació. Aleshores, clar, has d'anar a buscar la matriu del problema. La matriu, de la mateixa manera que jo dic que, atenció...
Que en problemes com aquest segurament s'ha d'abordar el problema... Allà i aquí.
Exactament, diguem, però dic, de la mateixa manera que jo dic, atenció a aquest tema que és molt delicat, perquè a vegades hi ha un imperatiu de necessitat absoluta, atenció també a que els importadors d'aquesta mà d'obra són autèntics cràpules delinqüents, eh? I amb ells s'ha de ser implacable, que és el tema de la droga, és el mateix per ell.
Una cosa molt breu, perquè ens estem extenent molt, que jo quan vaig sentir el senyor Pedro Sánchez em vaig ficar les mans al cap i vaig pensar, quina irresponsabilitat política. Això no es pot anar a un míting, encara que siguis a la plaça aquella d'Araus, si no, abans no has fet tot un treball amb els partits de l'oposició i amb tots els partits que hi ha aquí, m'entens? Per anar buscant complicitats. Això no ho pots dir, és una irresponsabilitat política perquè saps que no ho pots complir. I jo penso que el Pedro Sánchez en aquell moment és el que em va semblant a mi. Quantes vegades ha parlat amb el Casado d'intentar abolir la prostitució, si és que ho vol? No, això no ho fan. Per tant, per mi és una política irresponsable.
Són les 10 i un minut, encara ens queden qüestions per abordar al matí a Ràdio Estel i seguim després d'una pausa molt breu per la publicitat.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Passen 5 minuts del punt de les 10. Estem en directe al matí a Ràdio Estel. Al llarg d'aquesta tertúlia, el Manolo Milian ha tret abans una qüestió a la qual la Teresa Carreras i el Lluís Foix també s'hi han agafat, que era sobre la capacitat que han de tenir els líders polítics actuals realment per abordar aquelles qüestions que s'estan convertint en problemes seriosos per la societat i trobar-hi una solució. La Teresa també s'hi ha referit i m'agradaria que en parléssim uns minuts, perquè al llarg de les darreres setmanes hem parlat del que està passant amb el preu de l'energia, amb el preu de la llum, amb el preu del gas, i s'esperava que els líders europeus abordessin justament aquesta qüestió i intentessin trobar-hi una solució. Bé, de moment la resposta és que no hi ha resposta, perquè els líders europeus tampoc han sigut capaços de prendre un posicionament en relació amb què fer amb el preu del gas, en aquest cas, que és el que es volia abordar. I abans ho comentàvem, Teresa, el que han decidit és pilota cap endavant, i ja ho parlarem el mes de desembre, quan ja tècnicament estarem a l'hivern, i haurem pagat dues factures més del preu de la llum, del preu del gas, no només aquí, aquí i a la resta d'Europa, perquè el problema de l'increment del preu de l'energia no és el mateix per tothom, però tothom l'està notant.
Jo el que volia dir és que sempre segueixo les cimeres, com he fet durant molt de temps quan estava a Brussel·les, sempre les segueixo i sé perfectament que la cimera s'hi ha d'anar preparat. I jo ahir al vespre, com que sabia que havia de venir aquí, vaig trucar un parell d'amics meus de Brussel·les. Com heu vist el senyor Sánchez? Perquè, clar, si no tota la premsa d'aquí i de Madrid, tothom diu que Espanya està ganando siempre todo. I no. És a dir, ahir el senyor Sánchez, i em sap greu haver-lo de tillar altra vegada d'irresponsable, va anar a Brussel·les, perquè és veritat que ell va ser un dels que va dir aquest és un problema de tota Europa, no només d'Espanya. Enfoquem-lo de forma europea. Però ahir va anar a Brussel·les sense haver fet les suficients converses prèvies com per arribar a un petit acord. I llavors els hi va colar el tema de Polònia i ja està. Clar, llavors jo a mi em sembla que les noves persones que l'assessoren des del Congrés, el partit, etc., i el govern, han de saber que això no es pot fer.
És veritat que en relació amb la qüestió del gas, Pedro Sánchez sabia que tindria la complicitat de França, bàsicament sí. Perquè França és veritat que la factura domèstica del preu del gas s'ha pràcticament doblat al llarg del darrer any, i Macron hi estava molt interessat, també, no? I, per tant, evidentment, que França pretés, en principi, semblava que havia de donar-li alguna opció a prosperar. També és cert que...
Però està poc preparat.
També és cert que s'ha tombat aquesta proposta per ara, i aquí no tenim resposta, i Macron, tal qual va sortir de la cimera sabent que no s'abordaria la qüestió del preu del gas, ja ha anunciat que a totes aquelles persones a França que cobrin menys de 2.000 euros mensuals els hi donaran una ajuda de 100 euros per pagar la factura del gas a l'espera d'aquesta solució europea, Manolo.
Aviam, de l'any 1981-82, jo era a Washington, i suposo que els meus companys de tertúlia se'n recordaran, el senyor Ronald Reagan se va fer un fart de demanar a Europa que no fes l'animalada de financiar a cost zero, o sigui, crèdits a cost zero d'interès per construir el gasoducte de Rússia a Centroeuropa. Jo recordo perfectament que va ser una gran polèmica. Que
sí, ho vas explicar en aquest programa la setmana passada.
Bueno, doncs resulta que el que va dir el senyor Reagan és el que s'està complint ara. Perquè quin és el problema? És que vostès compren la corda perquè els pengin. Teoria, per cert, molt clàssica de Lenin, eh? El capitalisme oferirà la corda que compre perquè nosaltres puguem penjar, vale? Bueno, doncs és el que està passant en aquest moment. Si Putin té la clau i obri l'aixeta o tanca l'aixeta, i Europa està patint perquè li tanca l'aixeta o no, diu, és que ho pot fer o no? És que ho ha fet. Ho ha fet amb Ucrània. Recordeu que fa 2 o 3 anys es va tancar en els Nadals i es va tancar l'aixeta, i no tenien gas. Aleshores, clar, això és un xantatge. I clar, estem vivint una política de falsetats, perquè no diem les coses com són, no nosaltres, no. Els polítics no diuen les coses com són. I aleshores si diuen, no, hi ha carestia, no hi ha carestia. El subministre és el mateix. Al Russo no ens ha costat pràcticament res el fer el gasoducte que arriba a Europa. I Europa, que és el consumidor, ha pagat el gasoducte. Aleshores, què estem fent? Estem victimitzant nosaltres mateixos. Per tant, parlem clar. Jo aquí estic en discrepància molt sèria. Tu creus que és normal que en Espanya tinguem un problema d'aquest tipus i tenim una multinacional espanyola de l'energia, Iberdrola, que esta setmana ha estat en Londres amb el senyor Johnson, portant-li 7.200 milions d'inversió per les energies alternatives a Anglaterra. I nosaltres estem aquí discutint si posem molinets o no en posem. Clar, és que a mi em pareix que els governants són per decidir, no per discutir ni fer debats, per decidir. El govern és gestió. I per tant, ha de buscar el bé comú de la societat i dels ciutadans i ha de prendre decisions al cost que sigui. Això és un governant i això és un líder. Jo faig les coses per principi de servei a la societat. No perquè a mi me convé ara dir això o fer allò per guanyar unes eleccions. No, això és una mentida. Això és una falsificació del sistema democràtic. I aleshores, clar, si això no se resol, hi haurà problemes. Hi haurà problemes socials. La gent no pot pagar aquestes animalades.
Però deixa'm afegir que també la presidenta de la comissió en aquestes, a les prèvies sempre de les cimeres, tampoc no va ser gens clara. És a dir, que no ho tenen gens lligat al tema aquest. Vull dir...
Però com ho tenen, com, Teresa, com ho han de tenir? Per això jo apel·lo a l'any 80-82.
Sí, sí.
Quan es diuen els americans, si no sigueu suïcides, i els alemans, venga, i els francesos, bueno, jo també, venga, al gasoducte. I clar, ara són víctimes ja. Ara són víctimes. És a dir, no es poden fer aquestes coses tan alegrement quan és geopolítica i geoeconomia, que és el que moltes vegades la gent no vol entendre, que la geopolítica és geoeconomia, i viceversa. Sí. Les guerres s'han fet quasi sempre per temes de religió o per temes d'economia. I, per tant, estem en el conflicte. Aleshores, jo crec que els polítics haurien de ser més altura, més nivell, més estadistes, i dir les coses clares. I a mi jo lamento que se m'hagi una dona com la Merkel, perquè almenys era una senyora que se li entenia el que deia. Hi ha altres polítics que no se'ls entén res. Avui diuen blanc i demà diuen negre.
Justament des d'Alemanya, aquesta setmana han començat a sortir algunes veus, en aquest sentit dient, potser ens vam equivocar amb Rússia. Amb Rússia, sí. En el sentit, diguem-ne, del gas, eh?
Sí, a veure, jo crec que aquí hi ha un problema d'energia, però sobretot hi ha un problema de discurs energètic. O sigui, aquí es decideix treure les nuclears. Em sembla que en un període de X anys, no recordo quan són, no?
I hi ha la filtració de la BBC, que tu també sí. Ja deus escoltar.
I en canvi, França, la setmana passada, o fa 15 dies, anuncia la creació de noves centrals nuclears.
Clar.
Aleshores, aquí jo crec que el que no es pot pretendre és ser el més ecològicament pur del món i alhora que rebre l'energia com si es creés del no-res. O sigui, aquí d'on rebem l'energia en aquests moments? De França?
No.
I d'Algèria, bàsicament.
Algèria.
I ens passava per Marroc.
El gas d'Algèria i l'electricitat de França, bàsicament.
Exactament. I aleshores aquí tu parles de posar energia nuclear i doncs això és impossible perquè surten al Congrés, surten a l'opinió pública i, llavors hem de... I clar, en el cas d'Alemanya, fixa't tu si en els anys 80 va ser així, que el canceller sortint, el Gerhard Schröder, als 15 dies d'haver sortit de la Cancelleria, va ser un dels promotors, vamos, un dels no accionistes, sinó estava en el patronat de Gazprom.
Estava en el Consell d'Administració.
Consell d'Administració de Gazprom.
I no recordo si no era president en Alemanya.
Sí. Aleshores, esclar, aquí... I Alemanya què ha fet Merkel? Perquè Merkel també ha dit que fora l'energia nuclear. Llavors, el que no pot fer Europa és pretendre ser els més nets, els més purs, fer que l'energia en surti de franc. L'energia ha de sortir d'alguna part. Jo crec que el carbó, això està fora. Això està fora.
Però Polònia està fent l'energia sí. A partir del carbó.
Sí, però Polònia que faci el que vulgui, és igual. Però vull dir, aquí el carbó està, sí, sí, això està superat. Vull dir, Aquí hem tingut energia nuclear, no sé què passarà amb les tres centrals que hi ha aquí a Catalunya, per exemple, perquè és que si...
Se prolongarà la vida segurament fins al 2030.
Bueno, però s'ha de veure després. I després, el que va fer el govern Rajoy, no sé si Aznar, però crec que el govern Rajoy impulsa d'una manera extraordinària l'energia eòlica i l'energia fotovoltaica, i després de sobte talla tots els ajuts, enviant a la misèria, en molts casos, a persones que havien confiat en aquesta manera de produir energia. I ara resulta que Catalunya, per exemple, ara hi ha un gran debat si poses molins de vent, poses energia eòlica o poses... No, llavors hi ha la contaminació ambiental, hi ha la contaminació visual... Amb què quedem? Hem de decidir una cosa o una altra. El que no podem fer és viure. Mira, nosaltres, jo vull viure absolutament net, però que em portin l'energia. Bueno, això té un preu. El podem pagar, aquest preu? Doncs ara quins seran els problemes que trobarà Europa amb aquest hivern del descontent que deia Shakespeare, no? Que seran el preu de l'energia, ja sigui gas, ja sigui electricitat, ja sigui d'altres fonts d'energia, i després la inflació. I la inflació, que ja està en el 4%, veurem com és el càstig més gran que té per les classes mitges, sí, sí, i per les classes treballadores. Sí, sí. I el gran drama que els alemanys estan tremolant, perquè saben que el que va portar, una de les causes econòmiques que va portar a la Segona Guerra Mundial va ser el descontrol de la inflació en la República de Weimar, doncs ara es troben que se'ls dispara la inflació. Per què ha dimitit el president del Bundesbank fa dos dies sense donar cap explicació, una persona força jove? Perquè aquí hi ha un problema seriós amb el com... Perquè aquests 740.000 milions que el Banc Central Europeu ha llançat...
Sobretot perquè no està d'acord en la manera en què s'ha optat per intentar controlar aquesta
inflació. Sí, ara, per exemple,
inflació.
Dius, no, aquí l'economia anirà molt bé perquè rebrem aquí el govern d'Espanya 140.000 milions per sortir de la crisi de la pandèmia. A mi em sembla molt bé, això. És una situació expansiva, que és el que hauria fet segurament el senyor Keynes l'any 20 i pocs, no? Ara, el que passa és que no hi ha una política sòlida que respatlli aquesta, diguem-ne, generositat que té l'Estat per tal de poder sortir de la crisi. I aquest és un problema que ja veureu com la inflació i l'energia seran els grans temes d'aquest hivern.
Vinga, va, que ho deixarem aquí perquè no tinc més temps. Només un apunt, només, Manolo, que sé que tu no ets creient en les casualitats. Jo tampoc gaire.
No, jo sóc un escèptic.
La filial britànica d'Iberdrola és una de les principals patrocinadores de la Cimera Mundial del Clima que acull Glasgow, al Regne Unit. D'aquí una setmana, per tant, segurament la fotografia i els diners... Algun sentit tenien, que es fa el dia 30, d'aquí a 7 dies a Glasgow.
Però, Pol, hi ha una cosa. És una empresa molt important en Espanya.
Molt, sí, sí.
Molt important en Espanya. I què passa? Que va fer les inversions allà. És que aquí no hi ha oportunitat.
No em queda temps, però saps que aquí tenim una discussió, un enfrontament obert amb el govern espanyol. Mira, l'última subhasta de renovables, directament no s'hi van presentar. Per una qüestió política, econòmica, i també
política. Deixa'm dir una cosa, Pol, molt breu, que el govern no es pot enfrontar amb les grans empreses com aquell que va fer una partida de cartes. O sigui, que les coses... Hi ha interessos molt creuats, hi ha situacions en les quals no, la demagògia no serveix.
Lluís Foix, Manolo Emilio Mestre, Teresa Carreras, un plaer. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bon cap de setmana.
Bon dia,
a tots tres.
Que vagi molt bé.
Un plaer, com sempre. Va, 2 minuts de publicitat i més coses al matí, Radio Estel.
Gràcies.
Radio Estel. L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 1:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 1:45
i a 7:15 a Ràdio Estel, amb qui us parla Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3+6 Junior. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Encara abans d'arribar al punt de quarts d'11 del matí us volen explicar una altra cosa. Avui, si llegiu el diari El Periódico, veureu que hi ha un article molt interessant que parla de la salut dels peixos que hi ha al Mediterrani, que diu que, en general, els peixos tenen una bona salut. Però, en canvi, aquests dies llegia un informe, un estudi fet per biòlegs de la Universitat de Girona, que s'havia centrat concretament en el cas de la sardina, que és segurament un dels peixos més paradigmàtics de les nostres peixateries, que més associem a la nostra dieta i a la dieta saludable per ser també un peix blau, doncs resulta que les sardines al Mediterrani cada vegada tenen una pitjor salut, que cada vegada són més joves i que cada vegada són més petites. La doctora Marta Muñoz és professora del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona. Doctora Muñoz, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què els passa a les sardines del Mediterrani? I sobretot per què?
El que els hi passa, ja ho has explicat una miqueta, que ja fa anys que cada vegada se n'agafen menys, o sigui, tot i que, diguem, la nostra flota pesquera cada vegada té més millores tecnològiques i cada vegada és més eficient, dediquem més esforços a pescar, però cada vegada en surten menys.
És a dir, que cada vegada n'hi ha menys?
Cada vegada n'hi ha menys, exacte, i quan surten, doncs, són petitones, molt més petites que abans, tenen menys greix, això també és molt important, estan en pitjor estat de salut.
Clar, entenc que pot haver-hi una part que pugui tenir a veure amb l'acció humana des del punt de vista de la pesca, no? És a dir, si n'hi ha menys és perquè les sobrepesquem?
Sí, aquesta és una de les causes. O sigui, fa molts anys ja que l'estem sobreexplotant per sobre de la capacitat de recuperació de l'espècie. Però, a més, la sardina resulta que és una espècie que prefereix aigües fredes. Bueno, ja sabeu que estem dintre, no?, d'un canvi climàtic
molt important.
L'aigua del mar cada vegada es va escalfant i ella es troba com, bueno, ha d'afrontar, no?, el fet de viure en un medi que ja no li és tan favorable, no? I això, la pesca, els contaminants, els paràsits, que també estan en augment. Vull dir, són moltes pressions, no?, que li estan a sobre. Llavors, doncs clar, ella està...
És a dir, el que m'està explicant, diguem-ne, és que el Mediterrani, també per fruit de l'escalfament de l'aigua, s'està convertint en un medi hostil per la sardina, que en seria una mica clar. És un peix que associem de manera paradigmàtica, no?, nosaltres, amb el mar Mediterrani i amb la nostra pesca.
Sí, és un dels recursos més importants. Pràcticament el 20% dels desembarcaments solen ser de sardina, vull dir que...
La sardina no té capacitat ja al Mediterrani de buscar punts on l'aigua sigui més freda, no? Vostè deia, els agrada l'aigua freda, no hi ha lloc en el nostre Mediterrani, per exemple, clar, nosaltres, una sardina que visqui a la costa catalana difícilment pot anar més amunt, no? Diguem-ne, a buscar aigua més freda.
Ja estem en la zona més freda del Mediterrani i, és clar, si intenta anar cap al nord, que és el que faria si fos una sardina atlàntica, no? Buscant aigües més fredes,
clar.
Es troba amb el continent, està en un cul de sac. Això tampoc no vol dir que no pugui viure aquí. Sí que pot viure, però és clar, és una pressió més, no? I és clar, es van sumant diferents pressions. Nosaltres continuem traguent sardines a tope, no?, al màxim, i llavors això, encara que és una espècie molt i molt productiva, o sigui, justament la sort que té la sardina és que és una espècie molt capacitada de forma natural per afrontar l'explotació. Però, esclar, a partir de cert nivell, si no la deixem...
Clar, però si cada vegada som més joves, vol dir al final que cada vegada hi ha menys... És a dir, que els exemplars no tenen... Cada vegada tenen menys capacitat d'arribar a una edat adulta, no?, per entendre'ns?
Sí, les estem pescant abans de que es comencin a reproduir moltes vegades.
Clar.
Llavors això no... no ho aguanta cap espècie, evidentment.
Clar. Què hauríem de fer? Perquè l'aigua del mar l'hem fet pujar a base d'anys i d'anys d'actuació humana i, per tant, dedueixo que no és una qüestió ràpida, no?, d'aconseguir revertir. L'única opció que ens queda d'actuació directa és la pesca.
Sí, és gestionar, fer canvis en la gestió de pesquera de l'espècie. Justament fa 15 dies aquí a la UDG vam fer una jornada que va ser molt productiva, en la que hi havia doncs, els gestors, no? Hi havia el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, hi havia gerents de la confraria de Palamós, hi havia pescadors que es dediquen justament a pescar la sardina, i hi havia científics que ens dediquem a estudiar aquesta espècie. No? Llavors vam fer una taula rodona i vam exposar els resultats, vam discutir entre tots doncs, com vèiem la sardina, amb això vam coincidir clarament amb que està en una situació doncs, complicada, i què podríem fer, no? Què s'ha de fer doncs, per revertir aquesta situació, no? Per assegurar que la conservació d'aquest recurs natural i pesquer.
La doctora Marta Muñoz és professora del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona. Han participat d'aquest estudi i avui n'hem parlat una estona al matí a Ràdio Estel. Doctora, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Vale, gràcies.
Molta sort. Adéu. Molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta música els divendres sempre sona amb més alegria, us ho he de dir. Jo crec que hi ha una versió del divendres, que és la que triaré sempre.
Ja et buscarem versions, d'aquesta, Olga? Podem fer una tria.
I tant.
Mercè Regol, Vallejo, bon dia.
Bon dia, Pol. Va,
com acabarem la setmana al matí, Ràdio Estel?
A les 11, a les 11 del matí, després de la taula de redacció, parlarem avui de ciberseguretat i de ciberinvestigació. Ho farem amb Selva Orejón, ella és CEO de la consultoria On Branding i també és experta en ciberseguretat, i també parlarem amb Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball, a qui, recordem, ho van espiar a través del sistema Pegasus.
I a la secció Culturetes, amb l'Eugènia Güell, parlarem de Joves Promeses del Teatre i vindrà acompanyada de Miquel Mas, autor i director de l'obra Primavera de Bèsties. A més, amb la Sílvia Muñoz anirem fins a la Fira de Mercat de Mercats. Mercat de Mercats, sí. Els Encants de Barcelona.
I com no podia ser d'una altra manera, Pol, estàs preparat?
Estic preparadíssim.
Va, tanquem setmana amb un nou dilema, un dilema musical. Amb quina versió em quedo? L'original, aquest clàssic i molt de divendres, dels 80, Girls Just Want to Have Fun, d'ella. Cindy Lauper.
Una versió indie, una mica pallà, depèn de qui li preguntis.
Una mica pallà?
De la Reixan Rey.
A veure. Una mica com una abraçada, no?, aquesta cançó,
sí,
cantada així.
D'acord, i ara l'alternativa guanyadora, Pol, és el contrapunt perfecte, una mica de marxeta ranxera amb el grup mexicà Los Horoscopos de Durango i aquest Solo Quiero Bailar.
Llego a mi casa al amanecer.
Ui, no, això és horrorós. Què és això?
T'anava a dir,
què és això?
Si guanya
no, no,
això...
No. Raixenret, Raixenret.
També alguna cosa.
Que es quedi la Raixenret. Que tingueu bon programa,
Gràcies.
I bon cap de setmana. Fins dilluns a les 8 per part meva. Que vagi molt bé. Mm.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Hauríem d'anar començant ara mateix un minut que passa de 2:15 del matí. Salutacions de nou de tot l'equip del magazín del matí a Ràdio Cel. Avui és divendres, per si encara no ho sabíeu, 22 d'octubre. És el Dia Internacional del Tartamudeig. Programa 30, Déu-n'hi-do, ja estem al programa 30 del matí, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15 del migdia. A la producció, com cada dia, en David García i en Galdric Pelegrí, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. I ja és divendres aquí al matí a Ràdio Estel. De fet, parlarem d'aquí a uns minuts, a partir de les 11, de ciberseguretat i ciberinvestigació. Ho farem amb Silva Orejón, ella és CEO d'On Branding, és una consultora de reputació online. Després recordem-ho dels darrers casos de ciberatacs que hi ha hagut, com el de fa res, uns dies, del sistema de Barcelona Serveis Municipals, que gestiona els serveis públics, com ara el Bicing o les zones d'aparcament de la ciutat. Per ser una informació que us vam avançar des de Ràdio Cel. O també el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també va patir un atac informàtic que va deixar sense servei virtual a professors i a estudiants. També avui, doncs, aprofitant que parlem d'aquest tema, hem dit convidem a Roger Torrent, actual conseller d'Empresa i Treball, qui també doncs, fa uns anys va ser víctima de l'espionatge de Pegasus. I atenció, ens ho estava explicant el Pol des de les 8 del matí. Si no hi ha sorpreses, Xavier García Albiol té els dies comptats com a alcalde de Barcelona. També estarem pendents d'aquesta notícia. I també és divendres, i clar, nosaltres tenim ganes de sortir, de fer coses, de sortir concretament al carrer. Concretament anirem fins al Mercat de Mercats, que torna després de 2 anys i ho fa a la plaça de les Glòries de Barcelona. Fins allà, doncs, ja m'ha enviat avui a Sílvia Muñoz. També parlarem avui d'educació a matrícula oberta, farem de culturetes amb Eugènia Güell i també serà amb nosaltres Anna Priscila Magrinyà. A tot està connectat, tot això és el que tenim preparat per avui al matí a Ràdio Cel.
A la taula de redacció.
Moltes coses que passaran per aquest matí de divendres. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Marta Jarque, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
David Serra, bon dia.
Bon dia.
Ostres, jo m'he quedat ara que estàvem escoltant aquesta versió de Russian Red del Cyndi Lauper. Olga Vallejo. Tu, sí. Has vist Cyndi Lauper en directe.
Però la talonera era Russian Red, wow. Que és el més curiós de tot. Sí, sí, i va ser de casualitat. Un amic em va dir, tinc entrades, vols venir? No sabia, em va dir, no sé ben bé qui és. I meravellós, al Palau de la Música. Va ser un regal triple, podríem dir.
Un dia hauríem de parlar de grans concerts.
També, sí, sí, estic d'acord, estic d'acord. Perquè són aquells concerts que han marcat un abans i un després. Exacte. A mi, clar, em ve el cap Bruce Springsteen, però és que hi ha tants i tants. Aquí a Barcelona, quin és el concert que et ve a tu al cap?
Mira, jo vaig anar un cop al Poble Espanyol a veure UB40.
Home, Red Wine, és UB40? Sí, 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 sí.
No, llàstima que no va venir Chrissy Hynde de Pretenders, que cantaven aquella cançó junts, que ara no me'n recordo del nom. Avui m'està passant molt, que no me'n recordo de les coses.
Ja ho avises?
És divendres, què hi farem?
Però vaja, sensacionals.
Mira, jo recordo a Bruce Springsteen amb un concert al Camp Nou, ara no me'n recordo ben bé quin any era, però és dels...
No, del Camp Nou? El primer Camp Nou?
No.
El primer Bruce?
El primer no, que va haver-hi una versió de... que va fer del Purple Rain. Buah, brutal, brutal. I...
Que jo el Bruce Springsteen també ha estat bastant present,
sí?
Perquè vaig comprar entrades per un dia que va resultar el dia del meu casament, però quan les vaig comprar no sabria que em casaria. I llavors... Les...
No vas anar.
No vaig anar. No vaig anar al concert, no vaig anar. Però després també vaig tornar a comprar entrades i vaig anar embarassada, que tampoc sabia que estaria embarassada quan vaig comprar...
Carai, que fort!
I aquest cas hi vas anar.
I vaig anar també. Ara, t'haig de dir, embarassada ja estava... Bueno, no estava de molt, però és que aquella panxa era gran des del principi. Em va costar, ja quan portàvem ja 3 hores ja em vaig seure al terra perquè ja no podia més. Clar, estava pista, a més.
És que els concerts del Bruce moltes vegades diu que cabia. Bueno, no dius, sí. No vols que acabi mai, però no. Té tanta...
Però embarassada marxa. De panxa a panxa ja.
Per tant, Olga, has de tornar a comprar entrades pel proper concert de Bruce perquè vol dir que et passarà alguna cosa.
Sí. Ai. A veure, no sé si atrevir-me.
Passa, espera't al novembre, que és quan ens donin l'ondes, i no podràs anar al concert perquè serà el dia que ens donin l'ondes.
Perfecte. Ara.
Doncs mira. Tot pensat, Marta.
Comprant.
Tu, breument, quin és el concert de la teva vida?
Too Many DJs. Vaig anar a veure Too Many DJs a Benicàssim i van passar coses molt estranyes a aquell concert.
Ja ens ho explicaràs.
Sí.
Vinga, que com cada dia el primer que fem és endinsar-nos en Zona Vallejo. I avui comencem amb aquesta notícia, o amb aquest titular, i et vull preguntar, Olga, el que preferiries no haver llegit mai.
Doncs el que he vist al País, que el vaixell de l'ONG Sea-Watch està al Mediterrani amb 406 immigrants a bord després de dur a terme 7 operacions de rescat al llarg d'aquesta setmana. Estan demanant un port segur per poder atendre correctament els immigrants. Hi ha 150 menors, dones embarassades, gent ferida, i a més la situació meteorològica tampoc els està ajudant. Segueix morint gent al mar i segueixen esperant que algú els aculli. L'Organització Internacional per a les Migracions diu que aquest 2021 ja han mort més de 1.400 persones al Mediterrani, que les tinguin comptabilitzades.
Això és un altre, totalment. Què t'ha semblat esperpèntic?
Que Donald Trump, expresident dels Estats Units, llanci la seva pròpia xarxa social, que es dirà Veritat Social. Ahir varen veure alguns mitjans que ho anunciaven i avui segueix, per tant, sembla que es confirma. Diu que estarà al nivell de grans empreses tecnològiques com Twitter i Facebook. Creu que ha de plantar cara, com sempre, a la tirania actual de les grans empreses tecnològiques. Si tenim en compte que varen començar a parlar de fake news, desinformació i demagògia amb l'arribada de Trump a l'escena política, això és de traca i mocador.
I la notícia que t'ha indignat?
Llegir a l'Ara que diversos països com Austràlia, la Xina, Japó, Aràbia Saudita o el Brasil, però n'hi ha més, han pressionat a les Nacions Unides perquè modifiqui un informe científic sobre com hem d'abordar la lluita contra la crisi climàtica. És vergonyós. Clarament, només pensen en els seus interessos econòmics, però són rucs, perquè ells també estan al món. O sigui, és com fer-se trampes al solitari. Seguirem produint a tort i a dret, multiplicarem les emissions, tindrem guanys econòmics i serem immunes a les conseqüències que té sobre la nostra salut i el planeta. Són tontos.
Mentrestant, Olga, segueix sense solució la crisi energètica.
Sí, avui anem de mal en pitjor, Ahir a Brussel·les, cimera de la Unió Europea. Tranquils, que ara ho solucionaran tot. No, el preu de la llum és, i fa pinta, que seguirà sent un problema. Pedro Sánchez no ha aconseguit convèncer els socis que cal una actuació conjunta. Unió Europea, recordem, Unió. Des d'aquí es reclama més ambició i urgència per abordar el seu exorbitant preu de la llum, però no hi ha quòrum. Sembla que els costa arribar a acords. Us imagineu que ens costés preparar la taula de redacció? Que tu ens diguessis, i avui que tret la son? Ui, no sé, mira, si parlem demà. I la notícia viral depèn, clar... Oh, és que... I la corresponsal d'avui des de... És que ara viatjar...
O les properes hores...
Llegir premsa internacional és tan difícil...
I quin article no ens podem perdre aquest divendres?
El de Luis de Vega, l'enviat especial del País a Kabul, explica la situació de moltes dones a l'Afganistan després de l'arribada dels talibans. És la història, explica la història d'una parella de joves que no viuen junts i que poden ser castigats i perseguits per haver tingut relacions sexuals sense haver-se casat. Es plantegen fugar-se del país. La família d'ella, per això, té emparaulat un casament amb un altre home, per descomptat. El destacat de l'article és reconstruir Lima en qüestió de vida o mort a l'Afganistan.
Per tant, és una notícia que podeu llegir al País, no?, que l'assigna Luis de Vega. I, Olga, la setmana vinent parlarem de l'Afganistan i altres països de Pròxim Orient, aquí al Gest Long del matí.
Serà dijous, ens visitarà la periodista Txell Feixas Torres. Els darrers anys ha estat corresponsal de TV3 Orient Mitjà i l'any passat va publicar Dones Valentes, un llibre que explica històries molt semblants a aquesta que de Luis de Vega, no? Històries terribles, increïbles, de dones que intenten sobreviure a la realitat que els ha tocat. Molt recomanable i moltes ganes de tenir una estona per parlar amb calma amb la Txell Feixas.
Doncs serà la setmana vinent aquí al matí a Ràdio Estel, però avui també us volem parlar d'aquesta impossibilitat d'investigar Joan Carles I, que torna a ser d'actualitat.
Sí, sí, sí. El Tribunal Constitucional rebutja la petició d'Izquierda Unida i el Partit Comunista d'investigar el rei emèrit. El Tribunal Suprem no va admetre a tràmit la querella dels partits per obrir una investigació penal sobre les finances de Joan Carles I. Varen portar la negativa al Constitucional i ara, després de la negativa al Constitucional, les formacions han decidit dur la petició al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Drets Humans, a veure si passa alguna cosa.
Va, alguna bona notícia.
Sí, per favor.
Segons com tu miris, pot per ser favor. Bona. Segons com per tu favor. Miris, eh? 10, veiem,
10 i 40.
Veiem el punt avui que diverses entitats varen presentar ahir la campanya La Universitat en Català. La web ben senzilla, 3w.launiversitatencatalà.cat, on anuncien a denunciar incompliments quan no respecti la llengua establerta als plans docents universitaris. Segons com ens ho mirem, és bona notícia. Bueno, és que tot, ja havia de mirar el costat positiu, perquè és que si no...
Avui costava.
És un mecanisme àgil, anònim i eficient, i és realment fàcil, quan entres es veu fàcil, perquè estudiants i professors puguin denunciar qualsevol tipus de discriminació lingüística presentant una queixa seguint el procediment habitual de cada universitat i tenint l'opció de rebre assessorament.
Va, i el dia que recuperem el 100% d'aforament a equipaments culturals i universitats, també restaurants, per ser també la pràctica d'esports en exterior, són algunes de les novetats que ens deixa avui la Covid.
I en tenim una altra, que és la investigació de l'IS Global, l'Institut de Salut Global de Barcelona, que apunta que la Covid serà una infecció estacional com la grip. Ara no us penseu. Mentrestant, a Anglaterra pateixen una nova onada amb gairebé 50.000 casos diaris i la taxa d'hospitalització i morts més alta d'Europa, que no de la Unió Europea.
I ara sí, una notícia que t'ha fet somriure.
Per fi, saber que Rosalén ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Necessitàvem una mica bon rotllo, no? La cantant va publicar el seu primer disc el 2013. L'any passat va guanyar el Goya a millor cançó amb aquest Que no, que no, de la pel·lícula La boda de Rosa.
Boníssima.
I Ciervo Jaín, també.
L'heu vist, La boda de Rosa?
Sí.
M'agrada gens.
No?
No?
Ostres, pues a mi em va encantar. Ai, amb Candela també. Peña, és que no. És brutal.
A mi és el problema que tinc.
No t'agrada ella?
No.
Clar, a mi m'agrada.
A mi també.
A mi Candela
sí.
Peña, clar, és això. Clar, jo entenc que si t'agrada o no t'agrada, també et frena a veure la peli. Però està a Netflix, crec, no? No, perdona, a Movistar. Jo la vaig veure a Movistar, a La boda de Rosa.
Jurat ha destacat la seva sensibilitat i el compromís amb el feminisme, sent l'artista més jove que fins ara ha rebut el guardó. Ens pot agradar més o menys la pel·lícula, però ens hem de quedar sí. amb el missatge. Sí. Cuidem-nos.
La imatge del dia.
I avui tot el mèrit de la fotografia va per un lector de La Vanguardia, David.
Sí, que és la secció on els lectors envien les seves fotos al diari. Per això es diu La foto del lector.
També hem pensat.
Ah, no. Per què t'has d'embolicar amb títols complicats? Anem a lo fàcil. En aquest cas és Víctor M. Leal Serra, que no té res a veure amb mi, que ha captat un fenomen molt estrany al cel de la Cerdanya. Atenció, que és la Baixa Cerdanya, la part francesa de la Cerdanya. Sobretot quedem-nos amb això, la part francesa de la Cerdanya. És un núvol de grans dimensions que té la forma del mapa d'Espanya. Però és que és igual, és impressionant. És igual que el mapa d'Espanya, el contorn del mapa d'Espanya. El més curiós de tot, com dèiem, és que la foto està feta a Llívia, que, com tots sabeu, és una població catalana en territori francès. Ergo! Població espanyola en territori francès.
Ah.
Encara de moment. La pregunta és, que es fa ara a tothom, és... A veure, és el presagi d'una tempesta? Porta pluja aquest núvol? I la segona gran pregunta, a què huelen les nubes? Que no ho ha respost ningú encara, això.
No, tu tens tota la raó. A part, has creat silenci. Vull dir que és una pregunta difícil de... que té difícil resposta. En tot cas, és una fotografia, una imatge que podem veure...
Sí, a La Vanguardia,
avui...
que és sensacional, de veritat.
A La Vanguardia. I la Marta, que és la nostra corresponsal del Matí a Ràdio Estel, avui has viatjat fins a la Índia per conèixer el cas, atenció, d'una mare de 70 anys...
Sí, és que estic veient la foto i la foto dels pares il·lusionats amb el nadó a la falda de la mare. Són la Jibun Ben, de 70 anys, i el Malkhari, de 75, viuen a Mora, Gujarat, a la Índia, una mica més lluny. Feia anys que tenien ganes de ser pares. De fet, ho intentaven des del dia que es van casar fa 45 anys. Ara, després de molts intents i dècades d'espera infructuosa, la parella ho ha aconseguit amb un tractament de fecundació in vitro.
Això però sí. Això, o sigui, és perillós o no per la mare? Perquè
molt,
és una,
molt...
una dona d'aquesta edat...
Clar. Molt, de fet, els metges van desaconsellar l'embaràs a la Gibuvent des del primer moment, però ella estava molt segura de la seva decisió i van tirar endavant amb el tractament. Aquesta setmana, després d'un embaràs del risc, ha nascut el seu fill, que el que converteix a la senyora en una de les mares primerenques més grans del món, però, Mercè, atenció, perquè no és la mare més gran del món.
O sigui, ens estàs dient que hi ha alguna dona que ha estat mare amb més de 70 anys?
Sí, i va ser aquí, a la Índia, la mare de 74 anys i el pare de 78, la parella de pares més vella del món. Ara ja estan bé, però després del part, els dos van haver de ser ingressats a cures intensives. El pare va patir un atac de cor i ella es va haver de refer de la cesària perquè, atenció, va donar llum a una parella de bessones. Pobreta, sí.
Quina infantesa.
No, no, digues, digues, que ja
no,
posava
no, no,
les
no,
lupes, però...
Quina infantesa els esperen, aquests nens? Perquè, clar, un clar. Pare, una mare, un pare de
78...
Tristota,
tristota.
Compte tu, que quan tinguin 10 anys, doncs ells en tindran 80, aniran cap als 90.
I l'esperança de vida no deu estar...
No. A la Índia.
Ah, bé, a la Índia.
Bé, seguiràs la notícia, no?
Molt de prop.
Sí, sobretot,
Ens vas informant, no Marta. Tots els mitjans avui, però en format digital, es fan ressò de la mort accidental, déu-n'hi-do, de la directora de fotografia durant el rodatge d'una pel·lícula per un tret, atenció, disparat per l'actor Alec Baldwin.
Sí, una notícia que també és tendència a les xarxes, que hem de dir que no ho seria si l'autor del tret no hagués estat Alec Baldwin.
També és veritat.
Els fets han passat als afores de Santa Fe, a l'estat de Nou Mèxic. Allà s'estava rodant un western que s'ha de titular, suposo que ara veurem si continua fent-se o no, Rust, quan l'actor ha disparat la pistola, que suposadament era una pistola de fogueig. Però, clar, ell no sabia, lògicament no sabia, que estava carregada aquesta pistola. A causa dels trets, ha mort la directora de fotografia, Halina Hutchins, de 42 anys, i ha resultat ferit de gravetat el director de la pel·lícula, Joel Souza, que està a l'altre lloc de l'hospital i està a cures intensives.
Ostres!
S'ha obert una investigació per esbrinar quin tipus de projectil hi havia a l'arma i també la policia ha interrogat ja Alec Baldwin. De fet, segurament començareu a veure unes fotografies de l'Alec Baldwin amb cara, lògicament, molt afectat.
Afectadíssim, sí.
Amb les mans al cap. És una fotografia que no s'ha fet al lloc del rodatge, sinó a les portes de l'oficina del xerif on l'han interrogat. La notícia ha estat molt comentada a Twitter i això molta gent també li ha recordat el que va passar l'any 93. Un altre accident fatal, en aquell cas, l'actor va ser Brandon Lee, va ser un actor que és el fill del mític Bruce Lee, que va morir amb només 28 anys, també per un tret quan estava rodant una escena de El Cuervo.
És veritat, sí, sí, jo me'n recordo justament d'aquest fet que va passar. Jo no sabia que també estava ingressat el director de la pel·li de
l'Ecuador. Sí, sí, cures intensives, però vaja, no, de moment no se sap res més, eh?
Doncs també estarem pendents d'aquesta notícia, però ara sí, canviem de registre i li preguntem a la Marta, a veure, ni l'escudella, ni els canelons, quin és el plat preferit? Que és la mítica pregunta que ens hem fet sempre, eh? Quin és el mític... Quin és el plat preferit dels catalans, Marta?
Doncs mira, un que s'assembla al tall rodó i a l'estofat de vedella, però que és encara més bo, el fricandó. Una magistral combinació de vedella a filets, bolets, normalment moixernons, i picada. El fricandó va ser el plat guanyador de la 6a edició del concurs organitzat per la revista Cuina i que determina el plat preferit dels catalans. Va ser una final a 4 entre el fricandó, l'ànec rostit amb peres... El bacallà amb panses i pinyons. El mosaic de sons està molt treballat. I l'espatlla de xai al forn. 15.000 vots van acabar col·locant el fricandó en la primera posició.
Haig de dir que ens ha costat, avui.
Nosaltres encertar-ho, hem anat dient, i no hi ha
cap manera.
Els hem dit tots, i ens havien deixat el fricandó.
Exacte, els guardonats de les 5 edicions anteriors són aquests. A veure amb quin us quedeu, eh? L'escudella i cardolla, aquest és un clàssic.
Sí.
El pollastre pota blava.
Sí, sí.
La curadella de Molins de Rei, que jo aquesta no la coneixia, que és un estofat a base de menuts de xai.
He hagut de preguntar al nostre productor, el Galdric, què eren els menuts, perquè no em quedava massa clar. El ceviche, que també m'ha sorprès molt, el sí. plat típic del Perú, i els cargols.
Fricandó i cargols.
Fricandó de primer, cargols de segon?
Cargols de primer, fricandó de segon.
Ah, d'acord.
I el gazpacho.
El gazpacho no sí. està en competició. Freestyle. Està fora de menú.
El gazpacho,
d'on l'has tret?
Cuéntame.
T'ha impressionat.
Jo em quedo amb l'escudella, sens dubte.
Jo escudella i de segon fricandó.
Bé. Ara li preguntarem a Joan Trias, que ja el tenim aquí fins als nassos. Joan, tu amb què et quedes?
Què tal? Mal dia, mal dia.
Ja comencem bé, clar, sempre. Dilluns i divendres...
Que arriba el cap de setmana i això no m'agrada a mi mai.
Per què no t'agrada el cap de setmana?
Perquè queda menys per dilluns. Ho heu pensat, això?
Però has de gaudir, com diria Olga Vallejo, jo ja em poso... No, del dia a dia. Clar,
és com depriment.
Home, gaudeix el divendres, tio.
Són el yin i el yang, el Joan i l'Olga.
Tal qual. Escolta, però tu en quin plat et quedes, català?
Jo sóc molt de... Deixa'm veure, El pollastre pota blava. M'agrada molt.
Però com t'agrada? Rostit?
Al Prat. A l'Ast.
I el ceviche de Perú, com a plat...
M'agrada molt, també,
Sí? Plat català.
No, jo ja saps que gastronòmicament poques coses no m'agraden. El fetge no m'agrada.
El fetge. Un dia en parlarem.
Un dia en parlarem, del fetge.
Fins aquí. Què? Fins als nassos de què, Joan?
Va, l'altre dia, és a dir, ahir, és a dir, dinant, va sortir a la conversa i li vaig donar tota i l'absoluta raó a en David Serra. N'estic fins als nassos de la salutació incòmoda i gairebé obligatòria, aquella de l'anar amb metro i veure de reull un amic amb el que havíeu de quedar fa 5 segles o el veí del 6è que t'ha reclamat el seguro. Quina paraula més bonica en català correcte, seguro, perquè et va rebentar la canyeria. Aquell moviment ingenu com de mirar cap a un altre cantó o seguint el llibre com si res, amb més càlcul mil·limètric que l'inventor de la bomba atòmica. Precís però distant. Tant, mentre quan creus que ja ho ha aconseguit, sents un gens exquisit. Ei, hola. Com qui no vol la cosa, sabem dues premisses que es compleixen en el 99,9% dels casos. Primera, ja no hi ha marxa enrere. I segona, la conversa, que és a punt de començar, és d'un nivell tan merament estúpid que no passarà del i què? Què fas? Doncs mira, anava per la pàgina 132 del llibre en un moment crucial quan has arribat per destrossar-m'ho tot. És tot gairebé tan estrany, ridícul, enganxifós i molest com les famoses converses d'ascensor. Diuen miralles que plou. Si ja ho té això la tardor. I encara qui és espavilat, el primer que desenfunda a l'Clint Eastwood a qualsevol de l'Oest, o bé a Alec Baldwin, vaja, s'endú el gran tòpic. No, si quan fa fred perquè fa fred i quan fa calor perquè fa calor. Gràcies, Sòcrates. I deia gairebé tan ridícul perquè el metro passa exactament el mateix, però cridant entre estació i estació i pitjor, en públic. Res, que si em veieu en metro i porto auriculars, com de costum, segurament sigui perquè estic i vull escoltar el matí a Radio Estel i no perquè me'ls hagi de treure per fer que sí amb el cap mentre em dius «Ai, baixo a la següent», així com entre pena i pressa. Per sort, sempre sé com acabar una conversa d'aquest tipus, el pitjor dels vostres terrors. En quan pugui, et truco i fem una cervesa.
És que tu rubriques tot, no, David Serra? T'has sentit identificat amb tot el que ha explicat en Joan.
Estàvem molt d'acord ahir,
Sí.
Ho vau preparar ahir, això?
Sí.
ho vau viure.
No, va sortir el tema.
Sí, ho vau viure junts, això.
La conversa,
sí. Però us vau trobar al metro.
No.
Què feu, si
ens trobem al metro, no ens saludem.
Ja teniu la vostra contrasenya. Clar, és el que jo crec que no li passa a Marta Jarque.
A mi no.
Que no, que tu...
No, a mi m'agrada parlar amb la gent. Mira, ahir vaig anar al teatre... I va seure al costat el senyor a qui el meu pare li va vendre el pis.
Sí,
home, perquè em poso a xerrar i vam acabar. Els dos érem de Terrassa i va dir, home, sí, ja et conec. I el teu pare ens va vendre el pis que fa, no sé, doncs 30 o 40 anys que hi vivim. Va ser curiós.
Va, curiós, on posarem la lupa avui, Marta? A partir de la una, no? Que ets ets la indicada per posar amb aquesta competició d'hamburgueses.
Sí, ara ho estava, mentre escrivia, ho notava que m'agrada molt parlar de menjar. Em crida molt l'atenció. Avui parlarem del Best Burger Barcelona, una competició per determinar la millor hamburguesa de la ciutat. Les hamburgueseries estan de moda i aquest certamen posa en valor les creacions gourmet més delicioses de Barcelona. Parlarem amb la Maria Caracuel, que n'és l'organitzadora.
I la segona lupa del dia, també a partir de la una, la posarem com acostumem a fer tots els divendres a la gran pantalla, David.
Sí, toca cinema a 2 dies del gran clàssic del futbol, que és el Barça-Real Madrid, que jugarà diumenge. Per tant, parlarem de futbol en acció. No, tranquils, que no parlarem. Feia temps que no escoltava les... aquesta sintonia de Futbol en Acció, de Naranjito?
No, 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 no l'havíem sentit mai, oi?
Mundial d'Espanya, 82.
Jo l'havia sentit, però no la recordo.
No, jo tampoc la recordava. Naranjito. Però no parlarem de Naranjito.
Yep. Aquest és el Naranjito? Ara sortia el Naranjito.
Sí,
el
tenia la
samarreta, un
clauer.
Va, home, farem un maridatge.
És molt vintage, eh? Ara no deixem parlar.
1982, i tant que és vintage.
De què? No, si us plau, David, volem saber de què hi ha la Lupa.
Farem un maridatge de cinema i futbol, que hem de dir que no mariden massa bé, però hi ha alguna pel·lícula, sobretot moltes espanyoles.
Doncs estarem pendents. Això serà a partir de la una, si et quedes aquí al matí a Radio Estel, però abans... Marta, ja ens has preparat aquesta freqüència madurada, eh? Perquè avui és un dia de festa.
Avui és el dia D, el dia C, cistella Capravo, cistella de tardor, el David...
Et
trobes bé, David?
No, mare meva, però què ha sigut això?
Ha sortit com un...
Però això era com un badall.
L'ànima, no, li ha sortit de l'ànima.
Volia fer de... Oh, d'emoció.
Doncs... Ah. Bueno, d'acord. Doncs això, com dèiem, abans que el David generés aquest estrany so, aquesta cacofonia de fons, avui és el dia del sorteig d'aquesta fantàstica cistella Capravo, que en l'edició tardor. I avui la pregunta va de música i televisió, també és un maridatge. Avui, fa 20 anys, s'emetia la primera gala d'un popular talent show musical. I la pregunta és quin...
El tinc.
Ja ho sé, no? Va, sí, tots. No? No?
Sembla que avui...
Tothom alçant una mà.
Eh? Sí.
I heu caigut els tres...
Ah, jo no sé si del... Clar, depèn si ets d'esquerrà
no,
o si...
Compten el... igual, no,
però feien alçar el braç.
Tots alçaven el mateix braç?
Crec que sí. Però feien tots el mateix, no? Perquè
com, però si
més,
tu tens... Si ets
més cocordònic.
No, però si ets dretà i tens el micro, això és...
Canviaria,
no? Clar, no? Bé,
diria que era el dret.
No sé.
El micro?
No sé.
Bé, tots aquells oients, sí. Per què sempre... Tornem a la freqüència madurada.
Exacte. Que... Si ho sabeu, no heu d'alçar el braç.
No, jo crec que és difícil que algú no sàpiga ja aquestes alçades.
Ens heu d'enviar...
Que ve una cançó molt xula, ara, sisplau. Silenci!
Ens heu d'enviar la resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o bé per correu al matí@radioestel.cat. Com sempre, teniu temps de participar fins a la una i avui, al final del programa, direm el nom de la persona guanyadora d'aquesta fantàstica cistella Capravo de tardor.
Per tant, recordem la pregunta, Marta.
Exacte. Quin famosíssim talent show musical emetia avui, 22 d'octubre de fa 10 anys, 20 anys, 20 anys, com passa el temps, el seu primer programa?
Mira, doncs no en fa 20, sinó que és que en fa 30 d'aquesta gran pel·li. Són els de Commitments, eh? Que fa 30 anys, aquest 2021, d'aquesta pel·li irlandesa de culte, podríem dir. Mira, l'Andrew Strong era un dels intèrprets del film i serà, per cert, demà la Mirona de Sal. Avui actuarà a Viladecans. Aquesta pel·li de Commitments va marcar tota una generació, oi, David, que ens ho comentaves,
sí,
eh? La Olga també, tu la
sí,
recordes.
La vaig anar a veure al cinema.
Sí, sensacional.
30 anys fa d'aquesta pel·li, com dèiem, amb grans cançons, com aquest Try a Little Tenderness que estem escoltant, aquí li pugem avui, sens dubte, al Fader, i amb ells arribarem al butlletí de les 11, amb Olma Giró i Xavi Toscano, i després ja parlem al matí a Radio Estel de ciberespionatge. Fins ara.